Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, us informa Òscar Fernández. La caiguda demogràfica fa que aquest curs que ve s'incorporin menys alumnes a les classes, sobretot a infantil i a primària, on hi haurà 20.000 nens menys. La consellera d'Educació, Anna Simó, ha presentat les novetats de la tornada a les aules i assegura que, malgrat tot, han augmentat els recursos. Unitat mòbil al Departament d'Educació, David Mendoza. Sara Cañete, bon dia.
Bon dia, sí. Malgrat aquesta davallada demogràfica, dimecres més d'un 1.600.000 alumnes tornen a classe i ho fan amb més mestres i professors a l'aula que el curs passat. Són més de 81.200 en total als centres públics. En un context de reivindicacions sindicals i vaga convocada per dimecres, la consellera d'Educació, Anna Simó, diu que aquesta és la retallada més important que s'ha aconseguit revertir fins al moment.
La retallada més grossa, revertida, és la de docents al centre, que sabem que és clau. El docent és clau en la qualitat educativa i en l'atenció a l'alumnat.
David Mendoza i Sara Cañete, Catalunya Ràdio Barcelona.
Més notícies amb Joan Bota.
La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, s'han reunit aquest migdia a Amposta, al Montsià, amb alcaldes i alcaldesses de les zones més afectades per les fortes pluges a les Terres de l'Ebre. La Generalitat activarà noves ajudes per pal·liar els efectes del temporal, però han admès que cal pensar mesures més estructurals. Amposta, Jordi Barranca.
Bon dia. Primera resposta de la Generalitat a la petició expressa tant dels ajuntaments de la zona com dels veïns afectats d'aplicar solucions a llarg termini. Laura Vilagrà, consellera de la Presidència.
Hem de seguir invertint, hem de seguir veient quines són els punts de més risc i quines són les inversions que cal fer des d'un punt de vista d'Agència Catalana de l'Aigua o bé altres departaments de la Generalitat, conjuntament amb els ajuntaments, per tal d'evitar aquestes afectacions tan greus.
A banda, l'executiu també estudiarà quines millores fer als camins rurals, un àmbit pel qual han reconegut no van ser possibles els ajuts directes de fa dos anys. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Amposta.
El govern reforça des d'avui les línies d'autobusos interurbans per facilitar la mobilitat en transport públic, especialment les que porten estudiants fins a la Universitat Autònoma o a instituts del Bages i el Solsonès. Ho fa atenent la demanda d'ajuntaments, consells comarcals i dels usuaris. Es crea una nova línia entre Esparreguera i Barcelona. Universitat Autònoma, Marta Vallès.
Bon dia. Pel que fa a la mobilitat d'estudiants, es doblen les expedicions BIC-UAB, 6 per sentit al dia, i 2 per sentit entre Girona i la universitat. Nova expedició per sentit diumenge a la línia Solsona-Lleida i una més els dies feiners. El trajecte Solsona, Manresa i Barcelona, dues noves expedicions per sentit i també més oferta a la connexió Granollers, Caldes, Castellterçol i Mollà, i d'aquests darrers municipis amb Artés i Manresa. La consellera Esther Capella ha anunciat altres novetats del bus interurbà.
Gairebé doblarem el nombre d'expedicions dels serveis entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Creem també una nova línia express.cat entre Esparreguera i Barcelona. Afegirem noves expedicions a les línies que connecten Caldes de Montbui amb Mollet del Vallès, Parets amb Santa Perpètua de Moguda i Muntanyola i Vic.
La inversió en servei de bus interurbà és aquest any de 64 milions d'euros, un 8,5% més que el 2022. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Universitat Autònoma.
En marxa la primera reunió entre el president Vladimir Putin i el seu homòleg turc Recep Tayyip Erdogan. Discuteixen sobre la guerra a Ucraïna i especialment Erdogan vol desencallar l'acord sobre l'exportació d'aliments a través del Mar Negre. A l'inici de la trobada, que té lloc al balneari rus de Sochi, el president turc ha explicat que la qüestió més important que tractaran serà aquest acord d'exportació de cereals. Aquesta matinada, Ucraïna ha denunciat un nou atac amb drons russos contra Ismail, el principal port d'exportació fluvial d'Ucraïna, que ha fet malbé diversos edificis i magatzems ucraïnesos.
La vespa asiàtica, les cotorres, l'os rentador i el porc vietnamita són quatre de les espècies exòtiques amb més potencial invasor a Catalunya. Estan a la llista negra que s'ha fet pública avui a nivell mundial i que detalla els diferents grups d'animals i de plantes que s'han de controlar per evitar que proliferin a territoris que no són els seus. En el cas de Catalunya hi ha 300 espècies que requereixen actuacions de control i d'erradicació, 172 de les quals ja han estat detectades aquí i la resta encara no s'han trobat, però se sap que tenen potencial per entrar. Entre les que ja s'han deixat veure hi ha l'os rentador, que a Madrid ja ha fet aquests estralls que ens comenta Joan Pino, que és director del CREAF.
Preden sobre els ocells aquàtics, afecten doncs, a la biodiversitat d'arrossegadors, fins i tot competeixen amb depredadors autòctons que poden estar amenaçats, com és el cas del turó, etc. Han tingut un impacte important. A Catalunya És una d'aquestes espècies en les que ens hauríem de posar el focus perquè no hi hagi cap problema en el futur. És a dir, a la mínima senyal de detectar una colònia d'ous rentadors s'ha d'actuar sense dilació i sense pietat, si m'ho deixes dir.
A nivell mundial, el problema de les espècies invasores va en augment, entre altres motius, perquè la circulació de mercaderies i de persones entre diferents països facilita el transport d'ous, de llavors i fins i tot d'exemplars d'espècies animals i vegetals d'un lloc a l'altre. Els esports amb Marta García.
L'Espanyol presentarà Ramon Ramos i Keita Balde, dos dels últims fitxatges que ahir ja van debutar amb victòria per 3-2 sobre la Morevieta. Per cert, que Balde es va lesionar. Ara la una, la selecció espanyola amb Dani Olmo, David Raya, Lamine Yamal i Balde se concentren les Rozas per preparar els partits de classificació per a la pròxima Eurocopa. Jugaran divendres contra Geòrgia i dimarts contra Xipre. Esta vesprada, reunió entre sindicats i patronal per mirar de desbloquejar la vaga convocada per a este dissabte, quan ha de començar la Lliga Femenina de futbol. Les jugadores reclamen millores en el conveni col·lectiu. En tenis, eliminació de la número 1 mundial i vigent campiona de l'Open dels Estats Units, Iga Swiatek, que perd el número 1 en favor de la bielorussa Arina Sabalenka. Carlos Alcaraz juga als vuitens contra Arnaldi. També avui, Medvedev de Minyaur i Draper Rublev. En quarts ja estan Tiafoe, Shelton, Fritz i Djokovic, que s'assegura tornar al número 1. I en motor, victòria d'Àlex Palou en la IndyCar, segon títol en esta competició per al Vallesà, que el guanya amb el campionat encara en marxa. El propietari de l'equip, Chip Ganassi, ha confirmat la continuïtat de Palou per a la pròxima temporada.
Fins aquí les notícies.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
La 1:07 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia.
Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia. Però bon dia, es diu?
Clar, és que aquest és el dubte que hem tingut i ja ho hem hagut de demanar a primera hora del matí i l'equip de lingüistes de la casa, concretament la Lourdes Fons, ens ha dit que si comencem a la 1 encara hem de dir bon dia.
Doncs jo tenia un malentès aquí, t'ho prometo, eh? Pensava que era bona tarda a partir de les 12:01. Però per què? És a partir de que dines i nosaltres no dinem abans de la 1.
Sí, es té gana.
Sí, es té gana.
Estarem cada migdia amb vosaltres, seguint i analitzant l'actualitat dels famosos a Catalunya Ràdio, amb especial interès a tot allò que involucri els nostres, els catalans i catalanes, que en tenim uns quants, i que a vegades, doncs bé, els
també
passen coses que s'han d'analitzar. I a vegades catalans que s'emboliquen amb artistes internacionals i llavors encara s'embolica més el tema i passen coses encara més bèsties.
Els hi funciona molt als famosos catalans lo d'embolicar-se amb gent internacional. Fixa't el Piqué, fixa't l'Úrsula Corberó, la Rosalia...
Però els hi funciona vol dir que acaba bé o que acaba malament?
Això ja, cada història...
Comença bé. I el país s'il·lusiona, que
sí.
Et passa moltes vegades.
Sí.
Llavors, què passa?
I anem entregant carnets de catalanitat, llavors, eh?
Exacte.
Sí, i ens sentim internacionals, també, de dir, allò de el món ens mira i, per exemple, llavors la Shakira ja per sempre serà catalana, té els papers per nosaltres.
Sí. Al final s'acaba i ho passem malament. Per cert, us sembla bé que comencem actualitzant l'Excel de les ruptures d'aquest estiu, perquè n'hi ha hagut moltes? Va, som-hi. Tothom es separa i ningú pot evitar. Clar, 4 de setembre. Hi ha la teoria aquesta que després de l'estiu, doncs és fàcil i és una època que la gent s'ho deixa.
Crec que cal comentar que els Amics de les Arts han fet una batxata. Vull dir, això és notícia també, eh?
Sí, també és notícia i també són els nostres famosos d'alguna manera.
Sí, vull dir... veritat, entren al target de gent aquí, hauríem de dedicar uns minuts si fan alguna cosa important.
I entenc que han estat afectats per la pandèmia de les ruptures, per aquesta cançó que diu tothom se separa, i és veritat, tothom s'està separant compulsivament.
Sí, parlen d'ells en aquesta cançó, els Amics
de
les Arts.
Jo entenc que és un fenomen bastant global.
Sí, no sé qui inclou aquests ells, però jo crec que ells pot ser que s'hagin separat també.
Coneixeu algú proper que s'hagi separat aquest estiu?
Tothom.
Sí,
la pregunta
sí,
és qui
sí,
no
sí,
s'ha
sí.
separat.
És que hi ha una plaga.
Una epidèmia.
Hi ha una
és
epidèmia molt
bèstia.
Molt forta.
Però també és veritat que hem de separar, eh? Vull dir, hi ha dos tipus de ruptura d'estiu. Hi ha la ruptura d'abans de l'estiu, que ja ve escalfant des de Nadal i que ja ho deixes abans de l'estiu, que dius, mira, ja ho tenim tot per guanyar. I hi ha la ruptura de després de l'estiu, que és la gent que no ha pogut sobreviure a les vacances i al sortir de la rutina.
Ha anat fatal el viatge a Tailàndia.
Totalment.
Sí.
Les vacances com una aspirina per salvar la relació no funcionen, la gent s'ho deixa. Per exemple, una estimadíssima diva del pop. Britney Spears, no sé si està passant uns mals dies.
Doncs sí, tot l'estiu l'ha passat malament. S'ha separat del seu marit, Sam Asghari. Portaven 14 mesos casats, per tant, un any i dos mesos, allò de... Ix, sap greu.
Fa de mal anunciar la separació.
Fa de mal anunciar, però portaven 7 anys junts, per tant, igual el casament no els ha anat gaire bé. I el motiu, diuen... discussions, problemes de convivència i diferències irreconciliables. Una mica allò de dir... És una mica el missatge genèric aquest, no?
Sí.
Ells sabran els motius reals.
Que és que ja no deuen pas estar enamorats, no s'estimen.
La Malú. Què ha passat, Juliana? Perquè jo pensava que estaven bé.
La Malú entra en el nostre target?
A mi m'interessa moltíssim.
De qui hem de parlar?
A tu t'interessa la Malú?
Sí.
A mi no gaire.
A mi tampoc gaire.
M'interessa per la relació que tenia i amb qui la tenia.
Exacte.
Ah. És un altre tema, aquest.
Sí, totalment. És per amb qui estava. Si estigués amb algú altre no ens importaria. El cas és que ja no hi està perquè s'ha separat de l'Albert Rivera, amb qui no s'havia casat mai. Portaven 4 anys junts, tenen una filla en comú. Motiu, s'acaba de fer oficial del tot perquè realment a l'Albert se li han vist moltes nòvies aquest estiu, ells no havien confirmat la ruptura i ja feia de mal no confirmar. Llavors ha arribat un punt que la Malú ha dit prou i ha dit que va lluitar molt per aquesta relació, que no funcionava, i li ha dedicat la seva nova cançó, Ausente.
Déu-n'hi-do.
Que és bastant forta, l'ha escrit el Pablo Alborán i la veritat és que sona molt Pablo Alborán, les coses com siguin. Jo estic contenta per la Malú, perquè crec que s'ha tret un bon peça de sobre. Aquesta és la veritat. I'm a sucker for you.
Joe Jonas, també, dies complicats.
No, i és que ahir sortia, saps aquella última hora del 324, quan hi ha una gran...
Sí.
Dels últims minuts? Doncs ahir sabíem que Joe Jonas, del Jonas Brothers, un grup conegudíssim de la família Disney Channel, ha trencat la relació amb la Sophie Turner, que us sonarà perquè és una actriu conegudíssima per haver fet de Sansa a Joc de Trons, mítica, la pèl roja. Portaven 5 anys junts i encara no coneixem els motius de ruptura, però es diu que estan ja en tràmits de divorci.
Per tant,
em sembla fortíssim. I el que em sembla encara més fort és que fa 15 dies publicaven fotos junts a Instagram, amb la canalla, que tenen 2 nens junts, però el mitjà que publica la ruptura, que és l'estatunidenc TMZ, diu que fa 6 mesos que tenen problemes seriosos de parella. Per tant, això no és estiu, eh?
No!
Aquí ens n'anem a època de Reis.
Home, ja va ser uns Reis complicats, a més. Estaven malament per Reis.
Però segur que ells es pensaven que l'estiu els ajudaria. Que això sempre passa, que és això, que et penses que aquell viatge, que aquella il·lusió...
L'estiu no fa miracles.
Al revés, al revés.
Natalie Portman. És ella cantant, eh? No sé si l'havíeu sentit mai cantar.
Jo sabia que era molt bona actriu, però no, que cantava bé, fixa't tu. Doncs la Natalie s'ha separat del seu marit, el ballarí Benjamin Milpitt, després d'11 anys junts. Que això és ja... sap un greu, ja, quan portes tant temps. I el motiu es diu que ell va ser-li infidel amb una jove parisenca, que no sé per què hem de dir que és jove parisenca, però bé, de 25 anys, segons els rumors. Em sembla fortíssim.
Sobretot perquè significa que s'ha liat amb una noia que tenia 12 anys quan ell va començar amb la Natalie, perquè feu els càlculs.
És l'Ariana Grande la que canta.
L'Ariana Grande, que pobreta, també ens l'ha embolicat bastant aquest estiu. Ha sigut bastant notícia. Fins ara estava amb el Dalton Gómez, que era com un agent immobiliari random, diguéssim que no era artista. Portaven casats 2 anys, però ella va ser-li infidel amb un company de rodatge de la pel·lícula que sortirà properament, Wicked, amb el seu company Ethan Slater. Llavors encara ella estava casat també. Llavors ella, pobreta, se l'ha castigat molt públicament per ser com l'amant, que és el que ha estat realment.
Però què passa? S'ha divorciat tot el meu univers de famosos que conec?
Sí, tothom mare està solter.
Ricky Martin s'ha separat del seu marit, Joan Joseph, després de 6 anys junts, es van casar el 2018 i ara han fet oficial el divorci de manera amistosa. I m'encanta perquè citem Telemundo Puerto Rico, que és el mitjà que ho confirmava, sí, i que va poder parlar amb en Ricky, que va dir: en Joan i jo sempre serem família, tenim 2 fills que criarem junts. 2 nens... que, evidentment, no són...
Són pagats, dis-ho.
Què vols dir, que són pagats?
Que són nens...
Saps el que ha fet l'Anna Obregón?
bueno, i tants altres famosos.
Sí,
nens fruits de l'explotació reproductiva.
Explotació reproductiva, hi ha gent que li diu ventre de lloguer, però sí, explotació reproductiva. I també ha afirmat que portaven preparant la separació des de la pandèmia.
Mare de Déu.
Però no sabem els motius.
Que penso, tanta preparació realment comporta un divorci? Potser sí, eh? Soc jo la que no ho sé, però em sembla que 3 anys són molts.
I anem fins a Catalunya perquè la setmana passada es feia pública la separació de la model i actriu Mireia Canalda.
Sí, ella i el seu marit, Felipe López, exnedador professional, han decidit trencar la relació. Es van casar el 2018, però portaven 11 anys junts. Ell ha explicat els motius de ruptura a la revista Hola i diu que bàsicament no hi ha hagut ni cap problema ni terceres persones, sinó que senzillament un dia es van llevar i van dir, apa tu, que no som nòvios, que només som un equip excel·lent, que es van centrar molt amb els nens durant uns anys.
I es van descuidar.
Mira, això, això em fa un pànic, nois.
I crec que és un motiu, però molt extès, de separació.
Deixes de ser amants.
Sí, un dia et despertes i això, et lleves, te'l mires i dius, mare meva, som millors amics. I clar, llavors és molt dolorós. I ella fins i tot, això m'ha encuriosit moltíssim, ha tingut una malaltia a la geniva, que es veu que tens quan tens un disgust molt gros.
Ai, per favor.
No, que tot el rato sents que t'han de caure les dents, que et fa molt de mal la boca.
De la tristesa que tens.
I de l'estrès, l'ansietat que pateixes.
Ja, pobra.
Tot i així es veu que ho han deixat tan amics i que encara viuen junts, tu fixa't. Bueno, són tan bon equip que de moment això encara no ho han resolt.
I acabem amb la gran ruptura de l'estiu i de l'any. És un dels temes que ens ha obsessionat aquest estiu i que realment trenca una parella que ens feia molta il·lusió en aquest país, que és la Rosalía i Rauw Alejandro. A mi em feia il·lusió.
Anava a dir, no sé si feia tanta il·lusió a tothom. Estan començant a sortir veus de dir, no m'atrevia a dir-ho, però no estava jo tan a favor d'aquesta relació.
Per mi mai van ser Shakira Piqué en aquest sentit.
Per mi tampoc. De fet, des del principi ens va estranyar molt de dir exactament què és el que els uneix. Vull dir, no...
La música, ens pensàvem.
Però les entrevistes i tot que havien fet conjuntes també feien patir molt. Jo no acabava d'entendre d'on podia sortir aquest amor que
no
era tan gros.
Ja ho veig.
No, jo crec que la Rosalía estarà millor sense ell.
Quan portaven?
3 anys, no?
És fort, sí, perquè van començar de manera una mica clandestina.
Totalment.
I els motius, sabem allò què ha passat?
Home, s'han donat moltes pistes sobre la ruptura. El que passa és que això són pistes i rumors. Oficial, poca
cosa. Jo crec que no ho sabrem mai.
El que sí que sabem és que aquest divendres Rauw Alejandro va fer el seu concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. Un concert que tenia una rellevància especial perquè, clar, significava el retorn del cantant a Catalunya després de la ruptura i crec que tots teníem molt clar, vaja, que Rosalía no seria entre el públic del Sant Jordi. O algú tenia una petita esperança
de
que apareixés.
No, a veure, si algú tenia l'esperança que passés com el juny de l'any passat del 2022, perquè, clar, Rauw Alejandro ja havia actuat aquí a Catalunya. Ho va fer al Camp de l'Espanyol, Roger.
Sí, l'RCD Stadium.
A casa, sí. I aquí sí que la Rosalía va seguir el concert des de la zona VIP, però és que estaven enamoradíssims en aquell moment.
Clar. I, de fet, ell va parlar en català com tota l'estona reconeixent que era gràcies a la Rosalía i que li feia tanta il·lusió tocar Barcelona perquè era la ciutat de la seva estimada. Ella va penjar 200 instastories donant-li suport. Eren parella de l'any totalment.
Doncs bé, aquest divendres un dels grans moments del concert va ser quan en Rauw Alejandro va explicar que cantaria per primera i última vegada Hayami Hana, que és una cançó que ha dedicat a la Rosalía.
No puedo mentir, tenía un poco de nervio de venir aquí a Barcelona, pero... porque ustedes son muy especiales para mí. Yo pensé que iba a cantar esta canción en vivo. Pero lo voy a hacer solamente aquí en Barcelona. No la voy a cantar nunca más en mi vida. Si tú te la sabes, acompáñame.
Por si acaso nunca volvemos a hablar. Mi sueño favorito no me vuelve.
Aquest va ser el moment.
I no va poder acabar-la, perquè estava plorant tota l'estona. M'hauria agradat ser al concert i veure aquest moment, perquè la gent va embogir. No sé, és que aquesta cançó la va publicar fa 3 setmanes, el dia 10 d'agost, d'una manera força improvisada, jo tinc la sensació. I encara està el número 25 de tendències a YouTube.
És molt fort, però clar, realment donava motius per primera vegada sobre el que dèiem, no? Sobre la ruptura amb la Rosalía i a més és que és una cançó llarguíssima.
Ui, sí.
Dura 5 minuts i mig.
Que no té cap tipus de gràcia, t'ho dic, a nivell musical.
No, però clar, les diu tan grosses, tan grosses.
Per què?
Mira, cal escoltar tota la lletra amb detall, que a més està superben escrita sota del vídeo, que la veritat és que ajuda perquè jo no entenc mai res del que diu el Rauw Alejandro, però jo crec que el més destacat és que confirmava que no havia estat infidel, que al principi es va comentar moltíssim que potser hi havia terceres persones i insinua que estat la Rosalia qui l'ha deixat, perquè diu coses com: vaig estimar per igual a les teves qualitats i defectes, tot es torna més difícil amb el temps, però no totes les persones estan preparades per això, i no et culpo, que és com, home, dient això ja l'estàs culpant, perquè
sí,
estàs dient
sí,
que
no?
És culpa seva. Amb la vida que portem no és per tothom, la premsa, les xarxes, les pressions del grup, estar lluny és el més difícil, més fàcil junts, treballem sense parar, però fins quin punt? Estar al nostre campet, amb aquest diminutiu, val més que tots els diners i la fama.
Sí que pres català, en Raül.
Sí, no, ho he traduït, perquè això és Catalunya Ràdio. Però sí, és com deixant entendre que hi havia una incompatibilitat de projectes, d'espai, de temps, i assenyalant la Rosalia com... m'has deixat tu, que ningú es confongui.
I això està tan malament, perquè realment aquí en Raúl ha fet una cosa que és agafar el relat i dir: jo porto el timó.
Total.
Jo agafo el control d'aquest timó i a partir d'ara la versió que se sabrà és la meva, i com que la Rosalia no està dient res, de moment el que ens hem de creure és el que ell diu, se suposa, no?
Sí.
I altres moments també que a mi sí que m'emociona una mica d'aquesta cançó és quan ell confessa com l'admira, perquè no ens agrada que li demani una segona oportunitat davant de milions de persones, perquè la posa entre l'espasa i la paret, però que li digui: sé que seràs la millor artista. Una altra com tu, de debò, no crec que existeixi. Ets la portada més bonica de totes les revistes. Posa la pell de gallina.
Doncs sí.
Ets genuïna, ets increïble, ets pura alegria, ets medicina.
És
tu
que...
em cures el cor. A mi mai m'han dit alguna cosa així, t'ho dic.
No, no, va impressionar. I de fet, per això crec que moltes persones s'han quedat amb aquesta primera capa, amb aquesta primera emoció que tots vam sentir quan vam escoltar la cançó, perquè realment és molt emotiva i és molt romàntica, però clar, hi ha aquesta altra cosa fosca, com de culpar-la amb ella, de que la narrativa sigui ja la seva sobre la ruptura, de treure's les culpes, de pressionar-la davant de tothom.
Clar, creieu que la Rosalia l'ha escoltat sencera i a consciència, aquesta cançó?
Roger, fa gairebé un mes que està publicada.
Clar.
És que, clar, que és evident que l'ha escoltada.
I més d'una vegada, creus?
Sí,
home,
perquè sí, és tan llarga que en el moment hi ha coses que estan van.
Que desconnectes i te l'has de tornar a posar.
I que ella està destrossada, perquè no ha dit res en un mes i pico
que
fa que ho sabem.
Deien que estava per Miami.
Sí, però vull dir, ella no ha fet ni un Instastory, ni un tuit, res. Jo crec que per desaparèixer així de les xarxes has d'estar realment molt afectat.
Fem una petita cronologia de com va ser aquesta ruptura aquest estiu. Tothom es separa i ningú pot
evitar. I aquest any, com cada cas... Anem-hi, 25 de juliol, apunteu aquesta data. La revista People, que la toca bastant, la revista People. No sé si mai serem com ells, té pinta que no.
Bueno, provarem, però...
Provarem. Va publicar que la parella havia trencat. Llavors, Raúl Alejandro va ser el primer a fer publicar la ruptura amb una publicació a les seves xarxes, que va dir que sí, que fa uns mesos la Rossi, que llavors ja sabem com s'anomenen entre ells, i jo vam acabar el nostre compromís. Existeixen milers de problemes que poden causar una ruptura, però en el nostre cas no ha estat per culpa de terceres persones o infidelitat. I suposem que va explicitar aquest no perquè ja s'estaven començant a publicar informacions i fotografies amb altres dones.
Sí, i de fet el discurs de que havia existit una infidelitat era tan grossa que fins i tot Rosalia va dir alguna cosa. Ella va ser més breu,
sí.
Perquè també és veritat que el Raúl Alejandro va fotre una xapa, que entre això i la cançó pot escriure ja un llibre sobre aquesta ruptura. La Rosalia només va dir, i és l'última cosa que hem vist seu a les xarxes: jo estimo, respecto i admiro moltíssim en Raúl, ni cas de les pel·lícules, nosaltres sabem el que hem viscut, aquest moment no és fàcil, així que gràcies a tothom per entendre i respectar. I no ha tornat a publicar res, que de veritat això m'obsessiona.
Silenci absolut,
A com? Silenci. Imagineu-vos com deu ser el seu close friends a Instagram.
Ha de ser. Pagaria tot el que tinc al compte bancari i m'endeutaria per poder-hi ser.
Vols dir que valdria la pena tants diners?
Hòstia, sí que...
T'imagines, cada cop és una persona que és d'aquestes que no publica res a Close Friends i jo allà hipotecada a veure què publica i no publica res. No, però saps què penso? Que no tornarà fins que hi hagi una cançó. Vull dir, tornarà amb una cançó.
És probable. Per cert, aquest matí he trobat un vídeo de la revista GQ que van fer tots dos. En aquests vídeos que posen les parelles juntes i els hi han de respondre algunes preguntes de com es van conèixer, i explicaven així els seus inicis.
¿Dónde nos conocimos última, ¿Dónde nos conocimos por primera vez? ¿Y cuál fue mi impresión de ti?
La impresión fue que te enamoraste a primera vista.
¿Qué dices?
Tuve que trabajar.
Mentirosísimo.
Nos conocimos en Las Vegas, en los Latin Grammys.
Pero ¿cuál fue mi impresión?
Bueno, empecé, tú pensabas que yo era un player.
Sí. Resulta ser que no. Me tocó la loto.
2019, Es van conèixer els Latin Grammys.
Com envelleix tot,
Ai, fatal envelleix tot, realment.
En Pau Espart no envelleix malament.
No, sí que et conserves bé.
Bé, moltes gràcies.
Pau Espart, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, aquí, estrenant.
Molt bé.
Amb un territori que per tu és un punt, incòmode, que és No?
A mi m'heu demanat que porti el rigor del programa.
El rigor del safareig, que també és veritat que es pot ser molt rigorós parlant de safareig.
I també és veritat que el Pau Espark l'hem entrenat bastant, vull dir que realment ara ja és un aficionat també a la premsa del cor de manera genuïna.
A veure, anem a parlar d'un tema que en Pau ha estat investigant, que és el tema de la Casa Manresa, que hi va haver un moment que en aquest país vam embogir quan vam saber que en Raúl Alejandro i la Rosalía havien comprat una caseta, bueno, una mansió descomunal,
sí, modernista,
que havia de ser el seu niuet d'amor. Llavors, clar, amb tot el tema de la trencadissa, com queda aquest tema, Pau?
Doncs ara és el que m'he investigat. A més, s'ha de dir que han generat poc contingut des d'aquesta casa, només tenim dues imatges d'ells, i la pregunta, doncs, de qui és ara mateix? Perquè des que es va fer la compra sempre ha sigut propietat de Raúl Alejandro, i hem parlat amb el director del Nació Manresa, Pere Fontanals, que va consultar els documents de la compra i li hem demanat doncs, si sap si encara el Mas Morera és d'en Rau.
A hores d'ara no t'ho puc confirmar. En el seu moment vaig accedir al document d'una forma pràcticament casual, d'aquelles periodístiques que no es poden explicar massa sense fotre'm un compromís amb algú, i la veritat és que no ho he tornat a consultar.
I jo us he de dir que he fet la meva pròpia investigació. El registre de la propietat té una web i un dels serveis que ofereix és una nota simple que et permet saber la identitat del titular d'una finca. Has de pagar 9 euros, ho he fet.
Hem pagat 9 euros?
De la teva butxaca o paga l'empresa de Mr. Carandell?
Ho hem d'apuntar a l'Excel, si és un gasto general.
Per anar ràpid ho he fet de la meva targeta, però us he de dir que m'han informat que en unes dues hores ho tindria i encara no disposo del document.
Ah, per tant, encara no podem aportar informació.
No.
Estem informant que estem esperant informació.
La informació és que la burocràcia va fatal, perquè si et diuen que en dues hores ho han de tenir, i a mi ja m'estan fent emprenyar.
Sí.
A part, 9 euros, quina quota tan estranya.
És car, trobo, per saber qui té una casa.
Bé, pot ser informació i, a més, en aquest cas, sabem que la cançó Hayami Hana, en Raúl parla d'una casa. Terminaré nuestra casita por si te da con volver. Acabaré la nostra caseta per si t'agafa per tornar.
Gràcies per traduir-ho.
Sí, i el fet és que ells havien demanat una llicència d'obres i li hem consultat en Pere doncs, si s'està fent alguna reforma perquè es va posar una tanca al voltant perquè
si
ningú s'hi pogués apropar i deia de la família de la Rosalía.
La tanca perimetral la va fer instal·lar la mare de la Rosalía, no pas el Raúl. Nosaltres quan ens hem dirigit a l'Ajuntament per demanar qualsevol informació sobre la llicència d'obres, com és lògic i és habitual, l'Ajuntament no ens ha donat cap mena d'informació, ni tan sols ens ha confirmat a l'extrem.
Una tanca que impedeix veure de prop el Mas Morera i sembla que ara mateix potser està abandonat.
Una deixadesa de brutícia, però deixadesa de que és evident que no hi ha ningú que passi a les estisores per tallar l'herba ni per arreglar res. Tampoc ens hem posat com a policies allà a veure cada dia si
ja entra
o surt ningú, però també tenim veïns que potser ens haguessin alertat i no ha estat el cas.
Es nota deixat, eh?
En Raúl no ha dormit allà, sembla, aquests dies de concert.
De fet, crec que hi han dormit molt poquet, que és el que deies tu. Sí. Hi ha molt poques fotos, tot apunta a...
Bé, i l'última pregunta que li hem fet a en Pere, doncs, és que si hi ha rumors que la casa estigui en venda o que algú la vulgui comprar.
No hi ha rumors, eh? No hi ha rumors. I fins i tot he preguntat amb agents immobiliaris locals i no. De fet, la venda en el seu moment ja tampoc es va fer a través directament d'un agent immobiliari local.
No s'acaba d'entendre què vol fer Raúl Alejandro amb una casa a Catalunya, a Manresa, al Mas Morera. També és cert que hem d'acabar d'investigar si encara ho és el propietari, ho seguirem, però vaja.
Aquests 9 euros que estiguin ben invertits, sisplau.
Escolta'm, però quan ens arribarà això?
Demà, no?
Demà podrem ja assegurar si Raúl Alejandro encara és propietari d'aquesta casa.
Però de moment la notícia és veritat que ha estat que no hi ha gaire notícia, que tot segueix
que
més o menys com...
Deixat.
Exacte.
Que la casa està mig abandonada.
Que el tenen deixat, sí. I que ja no tindrà cap vincle aquí, en Raúl, en principi. En fi. Pau Espar, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Un minut i mig i arribem a 2:15. Fem una pausa i de seguida Òscar Casas, el que no surti d'aquí de Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonaculturajoven.gob.es, Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Arriba a Vilanova i la Geltrú la primera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica. Equips d'arreu del món s'enfrontaran a més de 50 nusos passos de velocitat en aquesta primera regata tan esperada. Viu la 37a Copa Amèrica, del 14 al 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú.
T'han dit mai allò de jugues com una nena com si fos un missatge negatiu? Jugar com una nena és ser valenta com la Laia Sanz, decidida com l'Alexia Putelles, hàbil com l'Aina Florenza, lluitadores que s'han convertit en les millors del món. Jugues com una nena. Fins al 25 de setembre al Palau Robert. Generalitat de Catalunya.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Catalunya Ràdio.
Les dones i els dies ens convertim en un programa diari. Volem trencar amb el discurs dominant. Si no vols sentir la mateixa cançoneta de sempre, les dones i, per fi, tots els dies.
Les dones i els dies, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
El programa que li convindria escoltar en Rubiales.
També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Partia com un manto negro. Piensa que el mundo es chiquito.
Me han soltado. Vamos a recuperar el tiempo perdido.
Que no es el momento de largarme de aquí.
Fa uns dies es va estrenar Mi Soledad Tiene Alas, la primera pel·lícula dirigida per Mario Casas i protagonitzada per l'Òscar Casas i la Candela González. No sé si l'heu vista. Tu, Marta, l'has vista?
Pell de gallina amb el final.
Sí, un final molt delicat, molt delicat.
I espero que en puguem parlar amb un dels seus protagonistes.
Jo també. Juliana, tu l'has vista?
No l'he vista, nois, em sap greu.
Òscar Casas, molt bon dia.
Bon dia, què tal, com estàs?
Molt bé, com estàs? Estàs connectat des de Madrid, des de Catalunya Ràdio Madrid. T'han tractat bé?
Sí, és.
T'han rebut bé?
Muy bien, m'han tratat muy bien. La verdad que aquí todo el mundo majísimo.
Escolta'm, tu entens molt bé el català i parlar-lo el parles?
Una miqueta, pero se me ha olvidado mucho, porque yo me fui de Barcelona con 7 añitos a Madrid, entonces se me ha olvidado. Pero claro, yo veo vídeos míos de pequeño hablando perfecto catalán, es fuerte.
Wow. I Òscar, miraves una cosa a la tele que es deia Super 3? Les tres bessons?
Claro, i la vaca Connie, i el Doraemon en catalán, i Bola de Drac en català. Sí, sí. La verdad que el doblaje en catalán es fantástico, cor petit.
És millor el doblatge en català que en castellà, oi que sí? Digue-ho.
La verdad que en los dibujos animados, que era lo que más veía, sí que me gustaba mucho, la verdad, en catalán. Sí.
Vas viure a Barcelona fins als 7 anys i després vau marxar a Madrid. Però a quin barri de Barcelona vivíeu?
En Esparreguera.
I quan vau marxar a Madrid per feina, perquè la família va decidir traslladar-se a Madrid?
Exacto, sí, estaba mi hermano Mario se mudó y yo también había empezado una serie en Madrid, en Madrid tenía que viajar mucho con mi madre y mi padre conmigo y al final pues decidimos mudarnos toda la familia a Madrid.
I ara vas haver de tornar perquè part de la pel·lícula que acabeu d'estrenar està rodada a Barcelona.
Así es. La verdad que cada vez se graban más cosas en Barcelona y es fantástico volver porque además tengo muchos amigos ahí y me encanta grabar en Barna.
I són amics que conserves de la teva infància o són amics que has anat fent després amb els anys?
Tengo alguno que mantengo de la infancia y de hijos de amigos de mis padres y tengo muchos otros que los he ido conociendo más tarde. Pero sí, mantengo amigos de la infancia, la verdad, ahí.
¿Cómo estás?
Bien, estoy bien.
Sí. ¿Y por qué no me coges el teléfono?
No sé, lo siento, no sabía tampoco qué decirte ni...
¿No me has echado de menos?
Claro que sí.
Nada, que yo también te he echado de menos.
Mi soledad tiene alas. ¿L'has vista ya la película, Óscar?
La he visto varias veces ya.
¿Y te ha agradat?
Me ha gustado mucho, creo que Mario ha hecho una película muy especial y muy bonita, con mucha alma y muy sensible.
¿De qué va la peli para algú que no l'hagi vist encara?
Pues es un poco la historia de estos tres chicos que viven en la periferia de Barcelona y Y bueno, es el viaje, yo creo, hacia la madurez, es el viaje y cuenta cómo a veces la situación familiar o dónde te coloca la vida, en qué entorno o en qué lugar, pues puede ponerte barreras y puede ponerte lo difícil. Y eso, yo creo, una peli de viaje, de lucha constante para sacar alas y perseguir pues tus sueños, ¿no? Y realmente querer volar alto, pero a veces no te lo ponen fácil.
¿Y qué al final de la película?
Jo estic destressada.
No. Duro, es duro, pero bueno, a la vez hay esperanza, hay... Yo creo que es un retrato de un poco de lo que es la vida realmente, ¿no? Y que la vida no siempre todo es bonito, brilla y no sé, creo que duele porque al fin y al cabo son personajes muy bonitos y verlos sufrir pues duele, pero a la vez es un final con esperanza de alguna manera u otra, porque es lo último que se tiene que perder en la vida.
¿Dónde la metiste?
Se la vendí a un colega del reino, tío. Que se joda.
¿Y no te dijo nada?
Els dos protagonistes són l'Òscar Casas i la Candela González, que fa un paperàs. A mi m'ha encantat com interpreta el personatge de la bio. Com va anar el rodatge?
Pues fue una locura, la verdad. Nos llevaron al límite a nivel actoral y emocional. Fue un viaje que nunca había vivido antes. Mario, al ser actor, tuvo siempre claro que iba a haber un mes y medio de ensayos y que nos iba a llevar a lugares emocionales pues fuertes y reales. Por ejemplo, con Candela, yo no la podía ver fuera del set. Nosotros nos veíamos solo pues para ensayar o en el rodaje, sí, y luego nos separaban en coches y no podía...
¿Per què?
No podía verla.
Per no embrutar la relació, diguéssim.
Exactamente, para no contaminarla, sino que todo lo que pasara solo se conocieran Bio y Dan, que realmente Candela nunca llegara a conocer a Óscar o Óscar a Candela, que no nos relajáramos. Entonces fue fuerte, ¿no? Porque claro, viven un viaje fuerte estos dos chicos y Candela en dos semanas me vio en sitios que ni mi mejor amigo me había visto y encima solo conocía eso de mí. Entonces fue fuerte.
Clar, veu fer el pas de conèixer una persona al revés, de molta intensitat, després de fer el cafè de què tal el dia, no?
Encantat, soc l'Òscar.
Exactamente, ya los seis días me había visto en el suelo llorando en un ataque de ansiedad y era como, madre mía, pero bueno, al final esto une mucho y creo que de alguna manera u otra en la película eso se ve.
Home, es veu molta connexió, s'ha de dir?
Sí, es veu que us porteu molt bé i que fumeu molt, Òscar.
Fumeu, sí.
A la vida real també? Fumeu sense parar tot el dia?
Por desgracia, sí, esto es algo horroroso. Y mira que general me gusta cuidar mi cuerpo, hacer deporte, comer sano, pero esto es lo único que tengo que quitarme ya.
Però quan rodàveu, les cigarretes eren de debò?
Sí, claro. Hòstia,
tio, tot el dia fumant.
Me las querían poner de mentira, pero no.
Era més difícil encara.
Claro,
espero, Òscar, que els porros no fossin de debò.
Eso no. Buah, encima a mi me sienten fatal, gracias a Dios.
Però llavors, entre pausa i pausa de gravació, tornaves a fumar de veritat. És un no parar, això, si fumes a la realitat també.
Es un no parar, exactamente. Es horripilante. Es fatal, pero bueno.
A veure, Òscar, amb la Candela, ens ha sorprès molt això que no us deixessin veure durant el rodatge i tenir relació més enllà del rodatge, però un cop es va acabar la gravació de la pel·lícula, vau quedar per...
Sí, pero un café,
para sopar...
La fiesta de fin de rodaje, nosotros, aparte, terminamos la película con la última escena, la que ya sabéis,
sí.
La última escena que grabamos en la película. Ahí nos fuimos a casa, eran las 7 de la mañana, y al día siguiente tuvimos la fiesta de fin de rodaje, y ahí ya llegó Óscar, llegó Candela, y le dije, hola, encantado, soy Óscar. Después de 3 meses y medio...
Escolta'm, és romantiquíssim, això, A mi com a història d'amor m'encanta.
Claro, pero a la vez es como, a lo mejor le caigo fatal, ahora me conoce y realmente no, Dan le gustaba, pero Óscar a lo mejor no lo soporta. Pero bueno, al final le cayó bien Óscar también.
¿Le va a agradar más l'Óscar, per tant, que el Dan?
Bueno, es que a Dan le tenía mucho cariño, me lo dice siempre.
Ahora sou parella, ¿no?
Chicos, estas preguntas no me las hagáis. No, por favor, por favor.
No, com que s'ha publicat a molts llocs...
Que s'estimen molt,
però,
ja
bueno,
està.
Són una parella de d'actors monumentals. Una pregunta sobre el càsting. El va dirigir en Mario, el càsting?
Pues mira, es verdad que fue un casting muy largo, de un año y medio, en busca de Bio y de Reno y de todo el cast. Mario estuvo en los últimos dos castings, pero los primeros filtros los veía, pues se lo enviaban.
¿Tú vas a hacer casting?
No.
Al menjador però, de casa,
clar,
potser.
Com va anar? Arriba un dia que esteu dinant amb la família i en Mario diu, mira, Òscar, és que estic preparant una pel·lícula i vull que tu siguis el prota. Van així?
Fue un poco así, sí. Un día en la cuarentena me dijo, Óscar, estoy escribiendo un guión y quiero que seas el prota y estoy pensando en ti mientras lo escribo. Y claro, wow. Me encantado. Yo en plan, ostras, esto sería increíble. Pero claro, fue un viaje largo de ahí hasta que realmente te dicen, no, es que lo ha comprado Warner, es que va para adelante. Uh-huh. Ahí es cuando de repente se vuelve realidad. Pero claro, una sorpresa, maravilloso, la verdad.
I Òscar, com ha estat treballar amb en Mario, amb el teu germà? Perquè sí que és veritat que a vegades entre germans hi ha molta confiança i llavors t'enfades més fàcilment. Hi ha hagut moments d'aquests al rodatge?
A ver, claro, es que al fin y al cabo es mi hermano. Entonces, más que cabrearnos, era que le veía. Yo, por su posición de la cara, su mirada, yo ya sabía lo que él estaba pensando y le pasaba. Entonces, sí que ha sido una lucha constante de bueno, pues intentar obviar esto, que no me afecte mucho, porque a veces entraba en bucles horribles. Pero bueno, él ha sido inteligente, ¿eh? Y al principio sí que venía más él y veía que me afectaba mucho cuando me daba indicaciones y luego enviaba a otras personas a que me dieran las indicaciones.
¿Te imaginas tú un día dirigir a Nan Mario?
Pues mira, la verdad que esto es lo que pasa un poco, ¿no? Al ser hermano pequeño, él lo ha conseguido. Y esta barrera o este muro, que me parece valiente y dificilísimo, ya lo ha roto. Entonces, a día de hoy hay algo de... Bueno, si él ha podido, ¿no? Porque a lo mejor yo no... A lo mejor podría también. Entonces, ahora sí que es algo que pienso y que me encantaría como dar la vuelta, ¿no? Cerrar el círculo y decir, ahora te dirijo yo a ti, me encantaría, la verdad.
¿Y qué tipo de película sería?
Pues tengo algo pensado y me
voy. ¿Sí o no?
Sí, o sea, tengo, bueno, alguna que otra idea, pero lo que sí que tengo claro es, tal como ha hecho él conmigo, me gustaría llevarlo a un sitio que sea trascendental y que sea algo que nunca le hayan ofrecido y que, bueno, pueda dar todo lo que tiene dentro, que es mucho.
La relació que tens amb en Mario ha canviat gaire en els últims 10 anys? O en els últims 5 anys?
En el último año y medio, mucho.
¿Sí?
Sí, no a nivel relación, porque siempre hemos estado muy unidos, en general todos los hermanos, pero claro, una experiencia así... Es fuerte y hemos vivido cosas muy fuertes y les ha tenido que abrir y yo me he tenido que abrir en canal. Entonces, ver a tu hermano mayor en lugares que nunca habías visto y creer que lo conocías, pero de repente ver que hay más cosas que no te esperabas, pues sí, al fin y al cabo te cambia de alguna manera a otra. A lo mejor no la relación, pero sí la percepción. Lo que siento ahora por él, siempre lo he admirado, pero ahora va a otros sitios. Ahora lo miro como un referente ya no solo a nivel artista, sino familiar, de protección y de seguir sus pasos a nivel protección familiar.
Parlem molt de l'admiració que senten els germans petits cap als grans, però potser ara Mario també t'admira més a tu.
Bueno, él dice que sí. Él dice que de alguna manera u otra le he sorprendido y bueno, es que no podía ser de otra manera no dar todo de mí. Yo cada día, para mí en el set era un parto, era no defraudar a mi hermano, era intentar dar más del 100% cada día y creo que esto lo ha visto y ahora también me he dado cuenta que ese es el único lugar para afrontar, aunque no sea tu hermano el director, todos los proyectos, porque creo que es la manera en la que no solo que puedan salir mejores trabajos, sino que realmente disfrutas mucho más el viaje de esta manera.
I com vas viure l'èxit del teu germà quan eres petit? Perquè d'alguna manera tu eres només, entre cometes, el germà de...
Exacto. Pues lo vivimos en casa. Es verdad que fue como muy, muy, muy escalado. O sea, fue como algo orgánico que iba pasando. Y lo que a mí me ha dado también el que él, ¿no? El que él sea actor y vivía todo esto, es que como hermano mayor él ha vivido cosas que a mí ya no me duelen tanto. Es decir, a mí ahora me pasan cosas que si mi madre me dice, o él me dice, a mí también me ha pasado, o yo ya sé que le ha pasado, el sufrimiento que debió de sufrir él es mucho menor al mío, porque, bueno, pues si le ha pasado a mi hermano también, pues son cosas que pasan, no sé, es como que su camino ha hecho que de alguna manera u otra el mío esté más acolchado, y a la vez, bueno, pues es el hándicap, ¿no?, o el ser hermano de, es algo que sé que tengo que demostrar de alguna manera u otra, un poco más, pero el público al fin y al cabo es inteligente, y si realmente trabajo y les llego a gustar, les va a gustar, y si no les gusto, no les voy a gustar. Y la cosa es trabajar muy duro, pónganlo en el estima que te pongan o pongan las trabas que te pongan.
Per tant, entenc que com a família d'alguna manera ja teniu normalitzada la relació amb la premsa del cor i els paparazzis, no? Perquè ja ho heu viscut més d'una vegada.
No, sí, acostumbrando. Es verdad que yo he vivido desde que soy pequeñito, con 12, 13 años, en paparazzis en la puerta de nuestra casa continuamente, sobre todo en épocas más de, pues cuando se estrenó Tres Metros o no, en relaciones que ha tenido Mario, los paparazzis estaban continuamente delante de casa, y en casa pues era más como, mira, pues no entrarán a robar, ¿no? Al fin y al cabo hay gente ahí vigilando que no nos roben.
Seguridad,
¿no?
Gratis. Sí.
Exacto, gratis. Entonces sí que al ser tan pequeñito es algo que he interiorizado bastante.
I a l'hora de tenir primeres cites, com s'organitza això, sabent que hi ha paparazzis i que qualsevol que fem, qualsevol amiga, seràs portada d'una revista? On t'amagues?
Tener mucho, pues en casa, tener mucho cuidado, en sitios más remotos, sitios donde no haya mucha gente, y eso intentamos. Luego, al final, siempre a veces lo consiguen, que no sabemos cómo es, pero intentar, pues, y si son personas encima con las que quedas son conocidas, pues más cuidado aún. En casa, lo creo que es el mejor sitio, en tu casa, y nadie te va a entrar.
Si te invito a una copa y me acerco a tu...
Óscar, hem de parlar d'aquest vídeo. Hem de parlar d'aquest vídeo.
Claro.
Del
claro.
Ball viral, per favor. Veu fer un vídeo amb el Mario ballant aquesta cançó?
Sí, sí.
Com va sortir la idea de fer aquest vídeo? A més, ballar trobo super exagerat. No us veu estar de res. ¿No?
Pues a ver, esto fue nuestra madre. Veníamos de una entrevista, no sé de dónde era, y veníamos así con camisa, guapetes, y dijo mi madre: tienes que subir a Instagram un vídeo así bailando y meter el tráiler para que lo vea mucha gente.
Community manager al final.
Sí,
¿eh?
Sí. Y la verdad que es el lugar, es mi soledad tiene alas, al fin y al cabo es una película pequeña con poco dinero en publicidad, y tenemos esta herramienta que al final hay que utilizarla, y lo que queremos es que llegue a la máxima gente posible, o al menos que se entere que esta película está en los cines. Así que esta ha sido nuestra herramienta.
Es una estrategia de marketing.
Exactamente.
¿Os agrada mucho la bachata a Can Casas?
Es verdad que es el típico baile que yo y Mario, siempre que salimos a tomar algo, nos gusta bailar un poquito de bachatita, que son tres pasos fáciles que conseguimos hacer.
¿Pero sortiu de festa junts?
Sí, salimos poco de fiesta, pero yo en general, si salgo a tomar algo de fiesta, es raro que no haya uno de mis hermanos. Podría decir el 95% de las veces hay uno de mis hermanos, y a mi hermano le pasa un poco igual.
¿Y quién es el germà que es descontrola més sortint de festa?
Mi hermana se lo sabe pasar muy bien, la tía, la verdad que la Sheila... La Sheila
ja
le
fa
da...
pinta disfrutona, la Sheila, sí.
Sí,
però tu
sí,
també,
sí.
Tu també déu-n'hi-do, eh? Perquè jo he vist alguns instastories on se't veu disfrutant.
Sí, sí, disfrutan también. En esto, por eso, cuando me junto con mi hermana, somos un poco imparables de disfrutar, nos gusta disfrutar. Sí,
fumant
bailar,
sense parar.
I ballar bachata.
Exactamente.
I
bailar bachata.
Hay una vida escondida en tu pupila.
És la veu de la Valeria Castro, amb una cançó que es diu Cuídate, que vaig haver de fer un Shazam per buscar-la, perquè no la tenia massa controlada jo.
Bastanta pell de gallina amb tota la banda sonora, eh?
Sí, el tema de la banda sonora us la van ensenyar abans de rodar segons quines escenes, per posar-vos en el mood, o què?
Mario lo tuvo bastante claro, el tipo de sonido y el tipo de canciones. Ya había esta canción, por ejemplo, y Kinky Boy, había ya muchas que ya las tenía claras Mario, y nos la ponía muchas veces en altavoces, nos mandó una playlist con toda una banda sonora a nivel alma que le sentía de viaje de película. O sea, Mario sí que ahí ha hecho un trabajo muy bonito. Cada canción que sale, cada canción ha sido elegida por por Mario.
Mi Soledad tiene alas, al cinemas, dirigida per Mario Casas, amb l'Òscar Casas i la Candela González com a protagonistes. Una bona pel·lícula amb un final que us sorprendrà. Òscar, moltíssimes gràcies. Cuida't molt.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Per la invitació. Un besito grande.
Adeu.
Adeu. Adeu, adeu.
Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
En Espresso cuidem l'origen de cada gra de cafè, però també cuidem el destí. Tu, perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda, rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva botiga Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Som paraules.
Paraules.
Som mirades.
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 Som històries.
Som històries.
Som part de la teva vida.
Som TV3.
Som Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ens movem.
Canviem.
I amb tu, comencem.
Nova temporada de TV3 i Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Vender mi coche. Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A tothom li costa creure que es puguin ficar maquetes de vaixells en ampolles de vidre. Però ara que IKEA ha obert una botiga XS amb inspiració XL a les Glòries, amb més de 1.000 productes i tota la gamma disponible en 24 hores, la cosa canvia, oi? Més a IKEA.es/Catalunya.
Catalunya Ràdio.
La irrupció de l'extrema dreta provoca un terratrèmol que sacseja el panorama polític. Què pensen? Quina és la seva ideologia? D'on venen i on volen anar?
L'espinyat pel líder ultra.
Plataforma per Catalunya, l'any 2020.
España viva quiere que se defienda la unidad nacional.
Soc en Jordi Borràs, fotoperiodista especialitzat en investigar i documentar l'extrema dreta i el nacionalisme espanyol a Catalunya.
Jordi Borràs presenta la història recent de l'extrema dreta a Catalunya. Extrema Catalunya, en podcast a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Figa Flowers es marca en un corrido tumbado amb Aurora.
Ja ho he superat, algú va assassinar la misèria, per això mai va contestar-me el mòbil.
El duet de Valls, una de les sensacions de l'efervescent escena pop urban, ens canten amb el cor esquinçat en aquesta cançó, on compten amb els Stay Homes tocant les trompetes. Després de petar-ho aquest estiu amb Mossego o Xalala, els Figaflaues començaran el curs amb força. Nou EP aquesta tardor i disc sencer el 2024. Tot esperant el nou material, ballem amb la seva Aurora.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Laura Grau, bon dia.
Bon dia.
Set minuts i les dues del migdia. Què t'ha semblat l'entrevista?
Doncs m'ha agradat moltíssim, sobretot sí? Perquè parla d'un dels meus temes preferits, que és el tema de tenir germans.
Ah, bueno, gran tema aquest.
Sí, sí, després de parlar amb l'Òscar sobre la relació amb el seu germà gran, que és en Mario, ho sap tothom, però que tenen tres germans més, o sigui, són cinc a casa, és molt fort. Crec que hem d'aprofundir una mica més en aquesta moguda que és compartir tota la teva infància i adolescència amb un o més nens sota el mateix sostre. Jo crec que és gros.
Sí, i a més és divertit perquè canvia tant si ets germà gran, si ets germà petit, si el germà ja és famós, ja no t'explico, pobres, els cases.
Exacte, sap greu pels fills únics, però crec que tenir germans o germanes és alhora un regal i una condemna que porta moltíssims matisos a la vida d'una persona. Per mi és contingut, tenir germans. Vull dir, sí, no pots parar d'explicar coses.
Home, clar, clar. I són molt pesats, eh? Són molt pesats els
germans. En general, sí.
Perquè ets germà gran.
Ah, clar, és que
fa això molt. Això és un tema,
gran,
ho abordarem, ho abordarem. Aprofitant que a Catalunya tenim uns quants referents al respecte d'això dels germans, repassem algun dels germans més icònics del nostre petit país per parlar dels conflictes que generen habitualment en aquestes relacions fraternals.
I la CIA ara investiga aquest so imparable. Faig mia quan em mira, però després busco a l'altre. Estic creixent todavía.
Doncs quan l'Òscar ha parlat d'en Mario com a referent i a la vegada com un hàndicap pel precedent que ha creat, com que té aquestes dues cares, m'ha recordat moltíssim a la relació que tenen l'Alba i l'Irma Farelo, és a dir, Bad Gyal sí. i Mosca, per qui no sàpiga de què estem parlant.
I que sobre elles són també filles d'Eduard Farelo. Llavors és com realment venen zero netes de casa, vull dir, venen amb una aquarius
tota
amb una quantitat d'estigma.
És un batut de contradiccions, jo crec, això. Llavors, jo crec que una part de la història és aquest vull seguir els passos de l'Alba, no?, que diu la Mosca, que ens canta Bona Vida, i també doncs, tenir aquest suport de la germana gran i aquest seguiment.
La general està sorpresa, però jo no estic sorpresa perquè ja fa molt de temps que sé que tenen talent. Bad Gyal no està detrás de los temas de Mosca escrivint res. De fet, alguna vegada li he volgut donar algun consell i fa el mateix que feia jo quan tenia la seva edat, fa el que li dóna la gana i li queda millor. Veure que la meva germana s'està convertint en una compositora top és com uau.
I que important és rebre la benedicció de la teva germana gran en aquest sentit.
Clar,
que dediques al mateix.
Imagina't que li gira l'esquena i li diu, no, ja t'ho faràs.
També és duríssim. També és difícil, perquè si et donen molt de suport, clar, també et poden acusar
correcte.
De t'has regalat la carrera a la teva germana.
T'estan acusant igualment.
Sí,
a la Mosca
sí.
l'acusen igualment, tant si parla la Bad Gyal com si no, per tant, posats a triar.
Però és veritat que han mantingut un perfil baix, la Bad Gyal fins fa molt poc no ha dit res del tema. Ara ja ha dit alguna cosa, ha cantat algun TikTok amb una cançó de la Mosca.
I si anava als concerts, anava, suposo, disfressada per no fer-se veure, perquè la vol deixar brillar ella també. Mm-hmm. Molt bona germana gran. I com molt bé ha dit l'Òscar, ser la germana petita o el germà petit de no és gens fàcil.
Estic tan acostumada a ser la filla de la germana de la no sé què de... Ja et dic, o sigui, venim d'una família... Som una família molt gran, som 7 a casa. Llavors, òbviament, s'ha exposat molt més i s'està fent una pilota enorme, que és, no sé, semblem la família Flores. Estic molt acostumada, ja. O sigui, el que no m'agrada és que hi hagi bastanta gent que senti la meva carrera musical en això.
Clar, jo no sóc imparcial en aquest debat, perquè també sóc germana gran, com tothom d'aquest equip, és molt fort.
Tothom
no tenim ni un sol germà
grans?
Petit. Som germans grans.
Que fort.
És increïble. Però si fóssiu petits, no sé què creieu, que és més difícil, com ser el primer i obrir el camí, introduir-te al sector i fer-te un nom, o anar darrere i intentar diferenciar-te del teu germà gran?
És que
és complicat.
Jo puc entendre les dues bandes, em sembla, eh? Però clar, és que empatitzo més amb el meu per força. Em sembla molt més difícil ser
sí,
la germana gran.
Sí.
Sí, i a més en tots els aspectes de la vida, perquè si no ets famós també has d'obrir camí constantment, perquè et deixin sortir més estona de festa, perquè tal, tot el rato.
Pioneres, nenes. Sí. Jo crec que la Mosca se n'estan sortint prou bé, però hi ha altra gent aquí a Catalunya, com les germanes Vilapuig, que no ho van tenir tan fàcil.
Ens trobem en aquesta fase de self-tapes, no?, que és quan ens demanaven càstings per mateixos papers, i allà pues, sorgia tota la comparació, ens autodirigíem, ens enfadàvem,
sí,
i
sí.
hem hagut també de fer un procés molt bèstia de parlar moltes coses i ens hem discutit i ens hem... No?
I hem plorat.
Ha sigut tot
rigut.
Un procés.
Doncs és això, encara que després amb el temps jo crec que puguis arribar a parlar tot això, a fer aquest procés d'entendre't amb la teva germana gran i tu com a germana petita, creieu que és possible arribar a tenir un rol d'igual a igual? Perquè crec que sempre acabem una mica com van comentar elles també en aquesta entrevista d'Ixela.
Perquè la Mireia, res, fa unes setmanes em va dir com... m'adoptaries per tornar a fer un altre projecte amb tu.
Clar.
I m'ho va dir així. Va dir,
I tu estàs pensant?
Sí,
tu estàs pensant?
Si l'adopto.
Sí.
Sí, sí. Jo havia una carta.
És que és molt fort perquè les enveges hi són sempre. Encara que una sigui metge i l'altra periodista, que és el que passa a mi, les enveges hi han estat tota la vida. Imagina't quan et dediques al mateix.
I sempre es manté aquest rol de cuidadora i cuidada, d'alguna manera.
Correcte.
Per molt que tingui 50 anys, jo crec que no saps acabar de veure la teva germana petita com una adulta funcional. Almenys a mi em passa.
I ha de ser molt pesat ser germana petita i saber que la teva germana no et pren en sèrio perquè et veu com si la germana gran sempre et veurà com que mai serà suficient.
Es nota que en aquest equip som totes germanes grans i també creieu que hi ha hagut referents que ens han marcat per saber com hauríem de ser com a germanes grans, perquè jo recordo amb molt d'efecte l'Isona de Vent del Pla.
Ui. He d'explicar què és el canvi climàtic i els gasos de l'efecte
hivernacle.
Sí, això. És que la mestra ens ha explicat aquest matí, però no he entès res. És que és un rotllo.
No és un rotllo, Biel, és important. Però tu saps que el sol ens envia l'energia que permet la vida a la Terra.
Sí, això ja ho sé.
Doncs imagina't que això és la Terra.
Sí.
Aquesta capa és transparent a la llum del sol i la deixa passar gairebé tota. Aleshores, el mar i la terra
són maquíssims, és que els trobo a faltar ara que els he sentit.
Però és veritat que ella fa el paper de germana gran repel·lent, aquest punt.
Exacte, i és una mica...
amb un Carlos Cuevas de 5 anys mini.
Sí, sí, molt
és que,
bueno.
Quina germana gran no és repel·lent i no és manaire? És una mica difícil, jo crec, trobar-la. Som així.
I hi ha un viatge de gènere molt accentuat, també, jo crec, en què és molt diferent ser germà gran o germana gran, que a més, amb el rol de dona cuidadora maternal, acabes fent una mica també de mare, sí. I no et treus aquest pòsit de sobre en tota la vida, jo crec. Crec que també una cosa que convalida és si ets un tio, si tens germanes o si tens només germans, perquè crec que, de veritat, les persones que tenen germanes, els nois que tenen germanes, tenen una mica convalidat una assignatura en el grau de feminisme.
Jo només he estat amb nois que tenen germans.
Doncs no sé si es nota la diferència, però, per exemple, es nota moltíssim, en la meva opinió, que Héctor Bellerín o Carlos Cuevas tenen germanes. En canvi, Gerard Piqué o el Chocas només tenen germans.
Això està contrastat, eh?
Està contrastadíssim.
És la nova astrologia.
Doncs, escolta, més que potser hem de deixar de preguntar a la gent quin horòscop és per preguntar si tenen germans, germanes,
boníssima.
I si són grans
100%.
O petits. Apa!
Ho deixarem aquí. Laura Grau, moltíssimes gràcies.
Fins demà,
nois. T'has sentit bé? Vols tornar demà?
Sí, va.
Va, doncs demà,
aprovada.
A partir de la una, el que no surti d'aquí... Hòstia, demà és molt fort el que passarà en aquest estudi,
eh? Espero no parir, t'ho dic de veritat, perquè si em perdo això...
Entrevistarem un exnòvio del Roger Carat.
No és així. Demà, Úrsula Corberó, el que no surti d'aquí per parlar-nos de la seva nova sèrie, El cuerpo en llamas, que s'estrena a Netflix aquest divendres.